Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Portem ja dos trimestres de curs escolar i s'han donat més de 5.000 possibles situacions de violència a les aules. La més freqüent és el bullying, amb més de 1.700 casos. Això només, insisteixo, en els dos trimestres que portem de curs i són dades del Registre de Violències contra l'Alumnat. Casos de bullying a l'escola n'hi ha hagut sempre. Fa uns anys, segurament, no se li donava la importància que té i tampoc no tenia nom. Eren coses que passaven. Actualment és una xacra que s'intenta abordar amb protocols, amb mesures, però que continua existint i les xifres ho demostren. Hi ha un plus ara mateix que són els telèfons mòbils i les xarxes socials que han fet de l'assetjament un problema encara més gran. L'últim episodi el tenim a l'Arbós i no fa gaire, a finals del mes de març. Un jove amb discapacitat va ser brutalment apallissat, humiliat i insultat per altres joves que ho van gravar i van difondre el vídeo i, com acostuma a passar, es va fer viral. Costa de creure que passin aquestes coses, però també que hi hagi milers de persones que s'ho mirin i facin d'una agressió un vídeo viral. En aquest cas de l'Arbós, els joves que gravaven van obligar la víctima a posar-se de genolls i a besar-li el peu. Aquest que escoltarem és només un fragment de la situació humiliant a la que van sotmetre aquest noi.
Mano, ya está abajo.
Arrodíllate y bésame el pie. Vale. Vale, pídeme perdón y me das dinero.
No tengo nada, Jorge.
Besa, besa. ¡Con la boca! ¡Con la boca!
Vale, vale, vale.
¡Con la boca!
Vale.
¡Con la boca!
Vale, bro, espérate.
¡Con la boca!
¡Espérate! ¡Dame tiempo, Jorge!
¡Baja! ¡Esa es el puto pie!
Una conducta, evidentment, vergonyosa, que no té cap tipus d'explicació ni de justificació. I avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens estem preguntant per què hi ha tanta violència entre els joves, com hem arribat fins aquí i què es pot fer per revertir aquesta situació. Marc Puerto, què tal? Bona tarda.
Sí, en els dos primers trimestres d'aquest curs escolar s'han detectat més de 5.000 possibles situacions de violència a les aules i el bullying és la més freqüent, amb més de 1.700 casos. A més, a tot això cal afegir-hi la violència entre adolescents a les xarxes socials, com dèiem. Joves que es graven agredint a altres menors, com ha passat aquí a l'Arbós, una moda irracional, perillosa, i que evidencia l'agressivitat d'uns i la vulnerabilitat de les víctimes. Aquest episodi ens posa els pèls de punta i per això parlem d'aquesta xacra, l'assetjament als adolescents. Volem escoltar-los i buscar la seva veu. La Laura ens explica la situació.
Home, sí, és tan extens que al final hi ha de tot. Vull dir, hi ha tanta gent que avui en dia les utilitza i tanta gent que consumeix tot el que hi ha que avui dia arriba un punt que t'hi trobes de tot, bàsicament. Al estar una en una pantalla i l'altra a l'altre costat de la pantalla doncs no saps ben bé amb qui estàs parlant i sí, assetjament, perfils falsos, hi ha un munt d'aquestes coses.
I són els mateixos adolescents els qui posen també solucions. Les més immediates són bloquejar o fer-se el compte privat.
Bloquejar ajuda bastant quan veus que tens aquí una persona que dius no m'està quadrant o... Tenir la compte pública també està molt bé. Privada, en plan, és a dir, al tenir-la pública estàs com més exposat a tot això.
Es tracta de mesures pràctiques per començar, però hi ha escenaris d'extrema violència, com aquest que comentàvem de l'Arbós, que exigeixen molt més. Clàudia Casso és directora de la Fundació SOL, acrònim de Safe on Life, que vol dir viure en seguretat, i explica com se sent al veure fets com aquests i el pitjor de tot, la normalització.
Me estremezco porque como somos seres humanos nos estremece ver que esto está ocurriendo y cómo estamos llegando a un punto que esta violencia se está normalizando y como lo que ha pasado en esta situación es agredir con un objetivo que va más allá de la simple agresión, es con objetivo de ganar popularidad, de conseguir likes y de conseguir un reconocimiento, ¿no?, social. O sea, que es realmente es muy preocupante.
Pel que fa a l'evolució del bullying, amb el pas dels anys, el que abans acabava en un moment donat, ara no. Ara hi ha una continuïtat digital, el que porta a una revictimització constant de la persona que ho pateix.
las redes sociales lo que han hecho es amplificar el daño y te diría más, perpetuarlo en el tiempo, porque la agresión empieza cuando la agresión física, que también puede ser verbal y que también puede ser incluso sexual, ocurre, pero ese es el momento de inicio. Antes había una agresión y el momento en el que se producía, luego se acababa. Ahora, como esa imagen queda grabada y se viraliza constantemente, esa agresión está ahí para siempre, de tal manera que se produce una revictimización constante.
I d'aquí la importància de l'educació i del sentit de la responsabilitat, factors que treballen des de la Fundació conjuntament amb la Policia Nacional a l'hora de crear consciència.
Hoy por hoy no existe una barrera. Internet es una jungla, digamos, y es muy difícil ponerle puertas al campo. Por eso insistimos, y de ahí la importancia de esta campaña que hemos hecho con Policía Nacional, en crear conciencia, en tener mucha comunicación, y los adultos, los padres responsables de los menores, tenemos que hablar con ellos para que no normalicen la violencia, y sobre todo nosotros hablamos de un término que es la empatía digital, para que ellos entiendan que detrás de una pantalla hay personas y hay niños y niñas y adolescentes como ellos.
Però això no atura l'arrel. El repte és molt més profund. Entendre, prevenir i actuar, perquè darrere de cada cas hi ha una història que no pot tornar a repetir-se.
I parlem ara amb la Meritxell Plana, que és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Meritxell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs per començar, què està passant, no? Perquè cada vegada siguin més habituals episodis com el que acabem de veure a l'Arbós, no? Agressions de joves, altres joves, menors en algunes ocasions, que es graven aquestes agressions i que es difonen, no? No sé com hem arribat fins aquí i què és el que s'ha fet o s'està fent malament, Meritxell.
Doncs hem arribat aquí per al dispositiu mòbil. Aquestes agressions es feien, s'han fet tota la, de sempre, però ara té l'al·licient de que, a més, et pots fer viral. Mm-hmm. I aquí és una mica on hem de trobar l'aturador, no?, d'aquestes amiques.
Mm-hmm. És a dir, podem dir que la culpa és dels mòbils i les xarxes socials. Aquí està el problema, l'origen.
A mi no m'agrada parlar de culpa, perquè si entrem en culpables, poc farem a favor de resoldre el tema. Mm-hmm. Aquí hem de parlar de responsabilitats i cadascú que assumeixi la seva. És un problema social, és un problema que la responsabilitat recau en les escoles, en els pares, en les famílies, en el sistema i probablement en la societat, que vivim mm-hmm. estigmatitzant i posant la gent a favor i en contra del mateix. És a dir, fem-ho fàcil, no? Mm-hmm. Ets culpable o ets innocent? I aquí ja està. I tenim un gran gruix de població de menors que s'ho miren amb zero empatia mm-hmm. i que, a més, ho graven.
Mm-hmm. Clar, i jo és el que penso que hi ha darrere d'uns joves, no?, moltes vegades menors, perquè acabin fent coses així. Podem pensar, per exemple, que darrere hi ha famílies desestructurades o entorns complicats, però no sempre és així.
No, el que sí que hi ha és molta manca d'educació, això sí. No cal ser una família desestructurada per ser negligent en les teves labors d'educar el teu fill. Només cal ser negligent, no? Tenir poques eines per educar el teu fill, o poca voluntat, o poc temps. Això podríem parlar-ne, no? Però en realitat no necessites que una família sigui conflictiva perquè es comporti, diguéssim, eduqui malament, per dir-ho d'alguna manera, malament no em veus, però estic posant cometes amb els dits, malament el seu fill.
Mm-hmm. I els protocols que hi ha actualment a les escoles funcionen per evitar els casos de bullying? Perquè casos n'hi continua havent. No sé si encara considereu que s'intenten tapar.
No, el que passa és que els casos d'assetjament escolar difícilment es resoldran només posant en marxa un protocol. Perquè un protocol no deixa de ser una eina per saber com has d'actuar, no?, davant d'un cas d'assetjament escolar, però té un problema que és de base, que és que la persona que ha d'obrir el protocol és la mateixa que forma part d'aquest problema, no? Llavors, no pot ser justa, no? Diguéssim, si l'escola no pot ser mai jutge i part en el cas d'obrir un protocol. Nosaltres defensem que hi hauria d'haver-hi una figura externa que realment pogués fer un estudi, igual que es fa en el món jurídic, no estem demanant una cosa diferent, O sigui, al final, quan un està fent un... En el món jurídic, quan un està fent una investigació d'un cas, aquella persona no, després no forma part del cas. És a dir, després, en el moment que hi hagi... durant la investigació, hi ha un jutge de causa i després passa a ser una altra persona la que jutja realment el cas, no? I, en canvi, en el món educatiu, doncs, et posen un protocol on demanes que la gent tingui formació en l'àmbit jurídic, cosa que no tens, no? I després el que et trobaràs és que la resolució no passa per decidir si és o no un cas d'assetjament, sinó què fas amb això. O sigui, al final, el problema no és que decideixis o que vegis que allò és un assetjament o no és un assetjament, sinó què fas amb aquesta informació? Com restaures? Aquest és el problema, eh? La restitució de la convivència, aquest és el gran problema, no? Perquè estàs demanant que les famílies afectades tinguin una generositat que no els hi pots demanar.
Exactament. Doncs, sens dubte, és un debat molt complex, molt complicat, no? I quan hi ha episodis com el que acabem de veure a l'Arbós, doncs...
M'agradaria dir una cosa de respecte a l'agressió que hi ha hagut a l'Arbós, que és que el que queda en evidència i que m'agradaria destacar és que s'ha fet molt malament el problema de la inclusió a l'aula, perquè és una mesura que s'ha fet des dels despatxos, que sí que tenen és una mesura molt perillosa que posa les víctimes, és a dir, els nanos que tenen problemes, del motiu que sigui, en una aula normal, els posen en una diana de forma gratuïta, sense recursos, i aquí sí que l'administració ha sigut molt negligent, perquè a les escoles no es té formació per poder tenir nanos amb problemes d'autisme, amb problemes d'Asperger, amb problemes de discapacitat. No es pot tenir en una aula normal sense donar formació extra a la resta d'equip docent. I el que es demana és que hi hagi sempre vetlladors, però tot i així no es forma les famílies, que seran els companys d'aquest nano o d'aquesta nana amb aquesta problemàtica puntual individual per entendre quines són les seves... diguéssim, les seves complexitats, el seu cas, les complexitats que té i com de quina manera es relacionarà amb la resta. I llavors els estàs exposant gratuïtament a un malestar que és segur, dic jo.
Molt bé, doncs esperem que aquests episodis com el de l'Arbós doncs deixin de ser notícia i no haguem de tornar a parlar. Meritxell Plana, presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres per tractar el tema.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.
I pel que fa al temps, doncs més del mateix. Sol i temperatures per sobre dels 30 graus a l'interior i al voltant dels 25 graus al litoral. Demà atenció perquè la temperatura tocarà sostre, molt per sobre del que és habitual per l'època i no hi haurà canvis fins diumenge. Aquell dia sí que s'esperen pluges i caiguda notable de la temperatura. Per tant, haurem de tornar a treure la jaqueta a partir de diumenge. I del temps al trànsit, situació a la xarxa viària. Adrià Fernández, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, continua tallada la C32 a Sant Pere de Ribes en els dos sentits de la marxa per un camió volcat que transportava líquid corrosiu. Tot el trànsit ara mateix es continua desviant per les sortides nord i sud de l'enllaç 26 a Sitges Oest, ja que encara estan pendents les tasques de neteja de la calçada i la retirada de la càrrega. A més, hi ha retencions per entrar a Barcelona i al nus de la Trinitat des de la C58 a Ripollet i la C33 des de Montcada i Reixac. La C58 també va carregada a Sabadell en sentit Terrassa i finalment les rondes de Barcelona, en general les dues vies, van carregades en sentit Trinitat. I de moment això seria el més destacat. Molt bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec. COPE Catalunya i Andorra.
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico. Sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era la exquisita.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
I quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra, Anastasi?
El que té fòbia tenen un atac d'ansietat conduint per un estrès accent al cotxe. No hi ha accident.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
El primer saber què és un ictus, això per començar, i després... Com reaccionar davant d'un ictus?
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Us parlem ara d'un fenomen que segur que us resulta familiar, és molt possible que us hagueu trobat. Els cotxes són cada vegada més grans i les places d'aparcament més petites. Els experts parlen d'autoobesitat. L'amplada mitjana dels vehicles a Europa està creixent un centímetre cada 2 anys i amb aquest panorama doncs no és estrany que el 71% dels conductors ja reconegui que aparcar és el seu principal mal de cap. Estem analitzant avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra quines solucions hi ha per encaixar aquesta realitat. Un major volum dels vehicles en un espai que és limitat. Ricard Álvarez.
L'anomenada autoobesitat no és només una qüestió d'estètica o de consum, sinó un focus creixent de conflictes allà on compartim espai, les comunitats de veïns. Les ratlles pintades a terra als anys 70 o als anys 80 no han canviat, però els vehicles, que hi han d'encaixar, sí. Mira, el Rubén Llach, vicepresident del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, ha confirmat avui a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra que aquesta falta de centímetres sí que s'està traduint en una tensió veïnal cada cop més palpable.
Els hàbits socials i la idiosincràsia de les famílies i de la forma de viure va canviant al llarg dels anys i la construcció d'habitatges i d'annexes, com són les places d'aparcament i trasters, són un reflexe dels canvis d'hàbits. I si tu ara compres un edifici d'obra nova, molt probablement el disseny dels tamanys de les places siguin més acords o més adients als tamanys dels cotxes actuals. El problema és també quan volem ocupar un habitatge que té un edifici construït als anys 70, 80 o 90, on els cotxes eren del tamany que tenien.
Però què passa quan el propietari d'un SUV de darrera generació es troba que literalment no pot sortir del vehicle un cop aparcat? Les solucions tècniques existeixen, com per exemple el repintat de les zones comunitàries, però el cost en espai pot ser massa alt per a una comunitat. Per a Llach, abans d'arribar als tribunals o a reformes costoses, la clau continua sent la paraula.
El primer és el que deia abans, és seure de cara a cara. Del que s'ha fet tota la vida de seure cara a cara i parlar és la millor solució. És a dir, les persones moltes vegades, malauradament, quan ens posem al darrere i li enviem el missatge a l'administrador perquè sigui el nostre defensor, i això no acaba funcionant, no ens senta bé que un conflicte privat comenci a escalar-se i altres persones en tinguin coneixement.
En definitiva, mentre els fabricants segueixen apostant pel gran format, el diàleg entre veïns serà l'únic lubricant capaç d'encabir un tanc en una plaça, per exemple, d'un Seat 600. Aquest creixement desmesurat dels vehicles no és una percepció subjectiva, sinó una realitat estadística que afecta directament la fluïdesa de les nostres ciutats. Miguel Ramos, que és portaveu de la plataforma de mobilitat EasyPark, ha explicat avui al programa Migdia de COPE Catalunya i Andorra que ja hi ha 5 milions de SUVs circulant per les carreteres espanyoles, una autoobesitat que, segons Ramos, obligarà les administracions a moure fitxa seguint el rastre de capitals europees que ja han començat a castigar la mida.
Por ejemplo, en París, ¿no? Se está cobrando ya más caro el aparcamiento a vehículos de mayores dimensiones. ¿Por qué? Pues porque la ciudad de París tiene un colapso ya histórico también, ¿no? En lo que es la circulación rodada, la movilidad dentro de la capital francesa, y entonces, bueno, se ha aprobado una cuota mayor, pagar más a aquellos vehículos que son más grandes. Es decir, y este fenómeno, que también pasa en otros sitios, pues llegará a España, tarde o temprano llegará.
El problema s'agreuja pel decalatge entre les mides actuals i unes normatives d'edificació totalment antiquades. A Barcelona, per exemple, moltes places es regeixen per criteris de l'any 1978. Davant la impossibilitat física d'enxamplar els carrers o els aparcaments subterranis ja construïts, la tecnologia es presenta com l'única via per gestionar l'escassetat d'espai de manera eficient.
Lo que EasyPark impulsa es la digitalización, es decir, el acceso, por ejemplo, ¿no?, sin ticket al aparcamiento, o el pago automatizado sin acceder a los parquímetros, y además la posibilidad en tiempo remoto, de forma remota, de extender el tiempo de estacionamiento, ya sea en la vía pública o en los parkings que tienen EasyPark.
Si no hi ha espai per a més cotxes, o si aquests no deixen de créixer, el futur de la mobilitat urbana passarà inevitablement per pagar més per cada centímetre ocupat o per confiar en algoritmes que gestionin cada segon i cada mil·límetre de l'asfalt.
Estem parlant de com han canviat els vehicles, cada vegada més grans, i com les places d'aparcament estan quedant petites. I parlem ara amb la Mireia Coma, responsable d'aparcaments de l'empresa pública BSM, Barcelona de Serveis Municipals. Què tal, Mireia? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
A veure, BSM gestiona més de 14.000 places a la ciutat de Barcelona. En quin moment es van començar a rebre inputs, senyals de que la mida de les places estava quedant una mica obsoleta, i quins eren els motius de queixa dels usuaris? No sé si anaven en aquesta línia.
Sí, bueno, mira, BSM ja fa uns quants anys que construeix aparcaments a la ciutat de Barcelona, des dels anys 80, i podríem dir que els aparcaments, a partir dels anys 90, ja vam començar a tenir com queixes de clients que detectaven que les places els quedaven estretes a l'hora de sortir dels vehicles. Tot això per què? Perquè els vehicles van anar creixent, sobretot amb el que són l'amplada del gruix de les portes. A mesura que s'estan incorporant elements de seguretat en les amplades de les portes dels vehicles, sí, l'espai que quedava entre els vehicles aparcats cada cop era més petit, i per tant els clients es queixaven de que no podien entrar i sortir dels vehicles. A partir d'aquest moment, nosaltres, que seguíem construint aparcaments, vam decidir ampliar l'amplada de les places, tot i que la normativa marcava que havien de ser d'una amplada de 2,20 m. Nosaltres vam passar a 2,40 m, fent places més amples i mantenint aquesta millora de qualitat de cara als nostres clients.
Clar, justament a la vostra empresa, Mireia, vau ser pioners en ampliar l'amplada de les places fins a arribar als 2,50 m actuals. No sé tècnicament com es gestiona aquesta dieta d'engreix, per dir-ho d'alguna manera, de les places, a la realitat d'un pàrquing que ja està construït, no? I tot això sense comprometre l'estructura del pàrquing i la circulació.
Correcte. Doncs mira, l'estructura d'un aparcament és intocable, i sobretot les columnes i l'alçada de sostre, no? Però en aquest cas concret, l'ample dels passadissos de circulació és un element també determinant a l'hora de dissenyar un aparcament. En el nostre cas sempre hem optat per passadissos que permetin fer una maniobrabilitat fàcil i còmoda, podríem dir fins i tot un xic sobredimensionada, fet que garanteix així la fàcil maniobra d'aparcament. El fet que determina també l'amplada de les places en un aparcament ve determinat per la distància que hi ha entre les columnes. I on ara mateix hi caben tres cotxes, en els aparcaments existents a la ciutat, nosaltres ja veiem que no ens hi caben els tres cotxes i estem fent encabir-hi dos cotxes en comptes de tres. Com ho fem això? Pues redissenyant la pintura de les places d'aparcament i fent-les més amples del que està previst a la normativa. Mm-hmm. Això és veritat que ens passa amb aquells aparcaments, sobretot més antics, on tenien places amb unes amplades petites de 2,20 m, que és el que marcava la normativa en aquell moment, mm-hmm. i és la manera de, sense tocar estructura i sense comprometre la circulació dins de l'aparcament, doncs poder permetre una millor experiència pel client.
Mm-hmm. Clar, el que és evident és que l'espai és limitat, no és infinit, evidentment, que els vehicles no paren de créixer, que cada vegada hi ha menys espai per aparcar. Aquest model de BSM de donar més espai i qualitat a l'usuari, fins a on pot arribar? On està el límit?
A veure, a BSM som una empresa doncs, pública, no? On el nostre objectiu, sobretot, és ajudar la ciutat a que tingui una millora en la mobilitat. Aleshores, l'espai públic és un recurs limitat i ja, nosaltres ens regim per aquests criteris doncs, d'eficiència, sostenibilitat i de qualitat urbana. No? Els vehicles han crescut, és veritat, en dimensions els darrers anys i en canvi l'espai de terra ens ha quedat limitat. Des de BSM, de fet, no plantegem el model en termes de fomentar el vehicle privat, sinó d'ordenar millor aquesta mobilitat. I apostem per aparcaments soterrats més amplis, més còmodes i amb una tecnologia més avançada, de manera que retirar els vehicles en superfície i alliberar l'espai públic doncs, sigui algú que benefici els usuaris a anar cap als aparcaments soterrats, ja que els donem doncs, una millora prestació a nivell de serveis. No? Per tant, optem més per aquesta mobilitat més sostenible, posar-hi més serveis en aquests aparcaments que ja anomenem com a hubs de mobilitat i tenir així doncs, una ciutat més, més ordenada i més habitable i contribuir d'una manera positiva en aquest creixement dels vehicles, però que s'han de col·locar en algun lloc dins la ciutat.
Evidentment. Molt bé, Mireia Coma, responsable d'aparcaments de BSM, gràcies per haver-nos acompanyat i per explicar-nos doncs, com gestiona aquesta empresa pública una realitat, com és que els vehicles cada vegada s'engreixen més i això doncs, té un impacte en la mobilitat i també en l'aparcament. Moltes gràcies, Mireia.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro, no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Com reduir l'estrès a la feina? Això és el que ens agradaria saber a molts de nosaltres. Avui ens preguntem si cantar pot millorar el nostre benestar a l'àmbit laboral. Ho està intentant esbrinar la Universitat Autònoma de Barcelona amb el projecte Art i Benestar a la Universitat, que consisteix en un cor comunitari en el que hi participa doncs, personal de la universitat. L'objectiu és, com deia, millorar el benestar emocional i reduir l'estrès. La Laia Serra és una de les impulsores del projecte i professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB. Laia, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé, gràcies.
Doncs a veure, és la segona edició d'aquest cor comunitari i aquí m'imagino que hi ha professors, personal d'administració, tècnics, entenc que de totes les facultats de la UAB, ara m'ho explicaràs, que es reuneixen cada setmana, no?, per cantar en aquest cor. I jo no sé quin és el perfil dels participants, Laia.
Els participants, com bé dius, són totes les persones que estiguin treballant de qualsevol, en qualsevol àmbit en el campus de la UAB. Per tant, tenim persones molt diverses, amb estils molt diferents, amb backgrounds molt diferents, que juntes formem aquest cor comunitari.
Per participar en aquest cor no cal ni saber cantar ni tenir una experiència musical prèvia. No sé si entre la primera i la segona edició hi ha gent que repeteix o hi ha persones, per exemple, que no es van animar en la primera edició però que ara n'han sentit a parlar i sí que s'han apuntat.
Ens va passar una cosa molt curiosa, que quan vam acabar la fase pilot, que és aquesta primera edició que tu comentes, moltes de les persones van venir al concert, no?, a la posada en escena. I allà va ser un gran boom, no?, va ser un concert molt bonic, mostrant doncs, tot aquest procés, aquest treball que havíem fet durant les primeres sessions. I d'aquí, moltes de les persones que igual no s'havien atrevit o que no sabien com funcionava o que igual sentien que no era el seu espai, van veure que sí, no?, que realment era un espai on totes les persones, qualsevol, amb qualsevol tipus de formació, podia formar part d'un entorn col·lectiu on, a través de les arts, treballem moltes qüestions, no?, des de l'expressivitat, l'emocionalitat, el cant, la veu, la respiració, molta part de moviment i, per tant, la part relacional de la música. Mm-hmm. I sí, moltes persones que estaven en la primera fase també estan en aquesta segona i, a més, hem augmentat el nombre de participants.
Quanta gent hi ha ara en aquest cor?
Ara som unes 55 persones.
Mm-hmm. Molt bé.
A la primera fase vam ser sobre unes 40, el de l'escenari el dia del concert.
Mm-hmm. I clar, en aquestes sessions de cant comunitari hi ha gent que investiga, no?, que són els encarregats de determinar si hi ha una relació tan directa com es pensa entre aquesta activitat i la reducció de l'estrès. Jo no sé, Laia, com es mesura això, si li pregunteu directament als participants, si hi ha alguns altres indicadors més subtils que aporten informació, quina és la tasca que es fa i si el benestar és immediat quan surten d'aquestes classes.
Vale. Nosaltres hem fet el projecte és una investigació-acció, que això vol dir que nosaltres investiguem mentre estem desenvolupant una activitat, no?, per saber què és el que passa, tenint en compte que nosaltres pensem que pot haver-hi una relació entre el benestar i una experiència comunitària artística. Llavors, el que hem fet és ens hem aliat persones de la Facultat d'Educació i persones de la Facultat de Psicologia. Doncs el que fem és que les persones que participen en aquest projecte, que abans de començar el projecte fan un qüestionari preprojecte, diríem, per saber com estan, en quin moment de la vida, quines són les seves inquietuds, estressos, etc. I llavors, al final del projecte es fa un altre gran test. Però cada dia, abans i després de la sessió, fem com un petit test molt ràpid per saber exactament les mateixes coses, però a nivell més immediat. I els resultats de la fase pilot són molt prometedors i ens indiquen que la pràctica musical col·lectiva pot tenir un impacte significatiu en el benestar emocional, també en la percepció del suport social, també en el sentiment de pertenença. Per tant, hi ha com dues grans coses que ens estem mirant, que una seria aquest benestar personal i col·lectiu i, per una altra banda, fem una observació participant dintre del projecte que ens permet veure quines són les relacions, de quina manera es generen els vincles, aquesta idea del fet de la cohesió social en un espai comunitari artístic.
Clar, perquè aquí, sobretot, l'important és que es canta en grup, no?, perquè hi ha aquest vincle amb la resta de persones, aquesta cohesió de grup. Cantar sol no seria el mateix.
No, en aquest cas no. La nostra idea és que treballem tota la part col·lectiva. La idea és contribuir en aquesta idea del benestar personal a través d'una implicació creativa, col·lectiva, on les persones es troben i d'una veu, no? La meva veu és el conjunt, no? Forma part d'un conjunt de moltes veus on treballem també qüestions, no?, d'harmonies, de melodies, d'expressivitat, i per tant la meva veu única no té sentit sense la veu de la resta de les persones que estan en el projecte. Per tant, aquest és un fet col·lectiu 100%.
Clar. Crec que està previst que s'incorporin també al projecte altres universitats, no?, com la de Girona i Lleida. Allà també es crearà un cor comunitari amb la mateixa dinàmica que la vostra?
Exacte. De fet, a les dues universitats, a la Universitat de Lleida i a la Universitat de Girona, també han començat ja en aquesta segona fase i també estan en tot el procés, igual que nosaltres. És a dir, és un projecte col·laboratiu, enxarxat, i en el que estem això treballant de forma conjunta tota la part aquesta coral. Per tant, nosaltres vam començar amb una pilot i en aquesta segona fase, que hem començat ara el mes de febrer, s'hi han incorporat també les dues altres universitats que també estan desenvolupant el mateix projecte.
Mm-hmm. De moment és una prova pilot, la segona fase, però clar, si es confirmen els beneficis d'aquest cor comunitari, podria ser ja una activitat que es quedi per sempre a la universitat?
Mira, aquesta és la idea. Aquestes pràctiques tenen un impacte evident, estan tenint un impacte evident i ens ho estan mostrant les dades. I la nostra idea és que això no s'aturi aquí, perquè la universitat, l'exigència o la idea de l'estrès o la idea de que anem molt sobrecarregades, molt sobrepassades, etc., és una cosa que no és puntual d'un moment de la vida, sinó que és a llarga distància. I, per tant, pensem que hi hagi un cor que estigui arrelat a la universitat i que ens permeti tenir aquest espai de respirar, d'escoltar-nos, de mirar-nos, de formar part, beneficia no únicament a les persones, també a la institució, no? Que totes les persones que estem a dintre tinguem aquesta cura, aquesta mirada i aquest acompanyament, suport a través de les pràctiques artístiques col·laboratives.
Mm-hmm. Perquè quan està previst que hi hagi uns resultats, unes conclusions definitives?
Doncs mira, nosaltres acabem aquesta segona fase el dijous que ve a la UAB, que és el dia del concert, i aquí tindrem ja unes dades, diríem, consolidades, perquè ja hem estat treballant des del setembre i, per tant, tindrem moltes dades. I el mes de maig acaben les altres dues universitats. Per tant, al mes de juny, aproximadament, ja podrem tenir unes dades que podrem compartir i podem veure quins són els resultats definitius.
Mm-hmm. Molt bé, doncs en tornarem a parlar el mes de juny i ja ens explicaràs.
Vinga, fantàstic, molt bé.
Doncs així d'entrada estaria molt bé extendre aquest projecte a altres entorns, més enllà de la universitat, perquè l'estrès en l'àmbit laboral jo crec que és comú a totes les feines, pràcticament. Jo, Laia, ho proposaré aquí a COPE, això del cor comunitari.
No, quan no sé, vulgueu venir,
no sé quina acollida tindrà, però ho proposaré formalment.
Doncs mira, pensa que nosaltres també estàvem a veure quina acollida, però l'acollida sempre depèn molt també de com, no?, de com es presenta, de quins són els resultats, i sobretot com que ja hi ha una experiència prèvia que ens porta a pensar que té un resultat fantàstic, jo crec que l'acollida serà molt gran, ja veuràs com sí.
Segur, segur, ja t'ho explicaré. Molt bé, Cantar per reduir l'estrès, una combinació fantàstica. Laia Serra, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB i una de les impulsores d'aquest projecte. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquest projecte. Que vagi molt bé,
moltes
Laia.
Gràcies a vosaltres per l'interès. Gràcies. Una abraçada. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago, nos tienen contentos. Bueno, hay solución, es el momento para irse a la Mutua, y es que si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La Diputació de Barcelona acaba de presentar un protocol per prevenir i actuar davant d'un possible cas de violència masclista als allotjaments turístics, ja sigui un hotel, un càmping o una casa rural, per exemple. Què s'ha de fer? A qui s'ha de recórrer? Com s'atén a les víctimes? Doncs això és el que intenta resoldre aquest protocol donant tot un seguit de pautes. La Soledat Bravo és la gerenta de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. Soledat, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, moltes gràcies.
Doncs a veure, en aquest protocol es donen eines, no?, aquests allotjaments, perquè, per dir-ho d'alguna manera, no es trobin perduts si es troben en un cas de violència masclista, no?
Així és, un protocol en si és un full de ruta, és un marc que ajuda els professionals i capacita els professionals per detectar possibles casos i per actuar amb els mecanismes adequats per atendre a una possible víctima de violència masclista.
Mm-hmm. Imagino que l'adhesió a aquest protocol és voluntària, no? No sé quina ha estat l'acollida en general per part d'aquest tipus d'allotjament.
Sí, completament. És a dir, el protocol que nosaltres hem impulsat des de la Diputació de Barcelona és un protocol marc. Això vol dir que és el que serien les directrius generals que haurien de tenir en compte tots els professionals que estiguin vinculats a hotels, allotjaments rurals o càmpings, però després vindrà determinat també del municipi i del territori, perquè cada municipi o cada territori té també serveis especialitzats. És a dir, el protocol el que fa és activar també una sèrie de mecanismes i de serveis que conformen a l'ecosistema territorial, com poden ser serveis també de cossos de seguretat, serveis socials o altres serveis especialitzats d'atenció a les dones, perquè es pugui donar un circuit d'atenció de la forma més integral possible.
I cadascun d'aquests establiments crec que ha de tenir la figura d'una persona referent, no? Que a més s'ha de formar de forma específica.
Exacte. Comencem ara amb una primera prova pilot a la comarca del Baix Llobregat, on intervindran i participaran empreses del sector de l'allotjament i també del sector públic, és a dir, poden participar ajuntaments amb la idea de poder formar i de poder sensibilitzar i capacitar tots aquests professionals perquè puguin atendre casos de violència i puguin tenir en compte el protocol i seguir les actuacions que venen determinades. Ho posem en marxa ara com a prova pilot, però la idea és continuar amb totes les comarques i completar tot el territori amb totes aquestes formacions.
Mm-hmm. Molt bé. La idiosincràsia de cadascun d'aquests allotjaments, clar, és diferent, no? No és el mateix una casa rural on no hi ha personal extern o un càmping, per exemple, que és un espai molt obert, no? No sé si es tenen en compte aquestes diferències en el protocol a l'hora d'actuar.
Sí. Sí, completament. En el cas del càmpings que apuntes, doncs, evidentment, clar, és un espai molt més obert, molt més extens i, per tant, doncs, és més complicat, segons com, en quines condicions poder actuar, sobretot poder detectar. En el protocol parlem de prevenció, però en si estem referint-nos a aquesta prevenció secundària, perquè en el moment que capacites els professionals per detectar, el que estàs fent és intentar prevenir una situació, no? Però no deixa de ser una prevenció secundària. La prevenció primària està més lligada, doncs, a totes aquelles institucions educatives, pedagògiques i totes aquelles entitats que poden fer un treball de base, no? Perquè realment això no es produeixi. Però, malauradament, estem davant d'una xacra social que no posa fi i que cada any continuen, doncs, morint a mans de les seves parelles o exparelles entre 50 i 60 dones i, per tant, creiem que és indispensable, i així ho hem pensat des de la Diputació de Barcelona, que tots els sectors de la societat han d'estar implicats i compromesos, i el sector turístic és un molt important.
Mm-hmm.
Tenen una gran capacitat també de detectar, no?, situacions ja que atenen a persones directament, no?, atenen a la ciutadania i als visitants.
I qualsevol de nosaltres, Soledat, pot saber, pot consultar quins allotjaments estan adherits a aquest protocol, perquè, clar, això ens pot donar un plus de seguretat, no?, a l'hora de triar un establiment o un altre, a l'hora de gaudir d'unes vacances, per exemple.
Clar, completament. Nosaltres, amb aquest protocol, una de les intencions clares, lògicament, és poder capacitar els professionals, però la següent i molt important és poder treballar una destinació segura. Mm-hmm. És poder treballar una destinació turística que és segura en tots els sentits. I això vindrà, doncs, acompanyant aquesta adhesió voluntària per part de les empreses. D'altra banda, també la Diputació de Barcelona, a través del Departament de Feminismes i Igualtat, impulsa la xarxa de punts liles i aquí podem fer, doncs, un tàndem del que significaria també poder identificar aquells establiments i actius turístics compromesos i implicats amb aquesta seguretat.
Parlaves abans de la prova pilot que començarà al Baix Llobregat. Jo no sé si abans de l'estiu aquest protocol s'haurà desplegat ja a la província de Barcelona o encara no.
Jo crec que anirem per fases. Jo crec que a gran part de les comarques sí, i tot l'inici que comentaves de l'adhesió voluntària d'aquests establiments a poder tenir, diguéssim, un segell, no?, del que significaria doncs, un establiment segur i lliure de violència, aquesta part, aquesta primera fase, abans de l'estiu ja la podrem tenir. Penso que sí. Si tot va bé i si també responen les empreses, perquè això no deixa de ser voluntari, però crec que està tenint molt bona acollida, estem sentint molt bona acollida mediàtica i també per part del sector privat, i és fonamental que hi col·laborin i que hi hagi aquesta implicació també per part de les empreses.
Clar que sí. Doncs està molt bé que quan qualsevol de nosaltres passa uns dies a un càmping, a un hotel o a una casa rural, doncs tinguem la tranquil·litat de que són espais segurs i que, en qualsevol cas, que aquests establiments estan preparats per afrontar amb rapidesa i eficàcia una situació de risc que no s'haurien de donar, però que la realitat és la que és i de vegades passa, i està molt bé que aquests allotjaments tinguin les eines necessàries. Soledat Bravo, gerenta de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Lo mejor de la comedia española.
Esto es la refanocha.
En la tarde del domingo.
Tengo ganas de divertirme.
Las secretarias.
Yo soy tu secretaria y nada más.
Y los hombres las prefieren viudas.
Se acabó el luto.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Mucha televisión.
Así va el país.
Viva el cine español en 13.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La incertidumbre sobre la estrategia de Estados Unidos es creciente. Estados Unidos puede tener el control casi absoluto del espacio aéreo iraní, pero poner soldados sobre un terreno hostil resulta mucho más complicado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas. Lo entiendes.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí. con Cristina López Slichting.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
¿Cuál diríais que es el recuerdo más bonito que os queda compartiendo la vida?
Los hijos que tenemos y los nietos que tenemos. Es una experiencia más bonita.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Quan tenia 9 va ser segrestada per un amic de la família, un veí de l'Hospitalet de Llobregat, que se la van dur a la selva boliviana.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
Deu minuts i les 8, us ho hem explicat avui a la Linterna, també al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra. L'assetjament escolar, el bullying, no és un fenomen nou. Les aules han estat durant anys espais d'aprenentatge i coneixement, però també, massa sovint, escenaris de sarcasme, insults i, en els casos més greus, de violència verbal i física. Però n'hi ha més ara que abans? No ho sabem del cert, però el que sí ha millorat és que se'n parla. L'últim episodi el tenim a l'Arbós, a finals d'aquest mes de març. Un jove amb una discapacitat va ser brutalment apallissat, humiliat i insultat per altres joves que ho van gravar i van difondre el vídeo, que es va fer viral. Marc Puerto, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. I si parlem de xifres, ens centrem, per exemple, en les escoles. Segons el Registre de Violències contra l'Alumnat, en els dos primers trimestres d'aquest curs escolar s'han detectat més de 5.000 possibles situacions de violència a les aules i el bullying és la més freqüent, amb més de 1.700 casos. A més a tot això, cal afegir-hi el que dèiem, la violència entre adolescents a les xarxes socials. Joves que es graven agredint a altres menors, una moda irracional, molt perillosa, i que evidencia l'agressivitat d'uns i la vulnerabilitat de les víctimes. Aquest episodi de l'Arbós, a Tarragona, ens posa els pèls de punta i per això parlem ara d'aquesta xacra, l'assetjament als adolescents, i volem escoltar-los, volem buscar la seva veu. La Laura ens explica la situació.
Home, sí, és tan extens que al final hi ha de tot. Vull dir, hi ha tanta gent que avui en dia les utilitza i tanta gent que consumeix tot el que hi ha, que vull dir, arriba un punt que t'hi trobes de tot, bàsicament. Al estar una en una pantalla i l'altra a l'altre costat de la pantalla, doncs no saps ben bé amb qui estàs parlant. I sí, assetjament, perfils falsos, hi ha un munt d'aquestes coses.
I molts cops són els mateixos adolescents els qui proposen solucions. Les més immediates són bloquejar o fer-se el compte privat, unes mesures pràctiques per començar, però hi ha escenaris d'extrema violència, com aquest que comentàvem, que exigeixen molt més. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar i explica que el fenomen viral ha fet molt de mal també pel que fa al bullying.
Hem arribat aquí per al dispositiu mòbil. Aquestes agressions es feien, s'han fet tota la, de sempre, però ara té l'al·licient de que a més et pots fer viral. I aquí és una mica on hem de trobar l'aturador, no?, d'aquestes amiques.
I què és el que hi ha dins la ment d'un jove o adolescent que actua fent bullying a un altre? Molts cops pensem en famílies desestructurades, manca d'educació o massa permissivitat, però no ha de per què ser així.
El que sí que hi ha és molta manca d'educació, això sí. No cal ser una família desestructurada per ser negligent en les teves labors d'educar el teu fill. Tenir poques eines per educar el teu fill, o poca voluntat, o poc temps, però en realitat no necessites que una família sigui conflictiva perquè es comporti, diguéssim, eduqui malament el seu fill.
Per la seva banda, Clàudia Caso és directora de la Fundació SOL, acrònim de Safe on Life, que vol dir viure en seguretat, i explica com ha evolucionat el bullying amb el pas dels anys. El que abans acabava en un moment donat, ara no, ara té una continuïtat digital, el que porta a una revictimització constant de la persona que ho pateix.
las redes sociales lo que han hecho es amplificar el daño y te diría más, perpetuarlo en el tiempo, porque la agresión empieza cuando la agresión física, que también puede ser verbal y que también puede ser incluso sexual, ocurre, pero ese es el momento de inicio. Antes había una agresión y el momento en el que se producía luego se acababa. Ahora, como esa imagen queda grabada y se viraliza constantemente, esa agresión está ahí para siempre, de tal manera que se produce una revictimización constante.
D'aquí la importància de l'educació i del sentit de la responsabilitat, factors que treballen des de la Fundació conjuntament amb la Policia Nacional a l'hora de crear consciència.
Hoy por hoy no existe una barrera. Internet es una jungla, digamos, y es muy difícil ponerle puertas al campo. Por eso insistimos, y de ahí la importancia de esta campaña que hemos hecho con Policía Nacional, en crear conciencia, en tener mucha comunicación, y los adultos, los padres responsables de los menores, tenemos que hablar con ellos para que no normalicen la violencia, y sobre todo nosotros hablamos de un término que es la empatía digital, para que ellos entiendan que detrás de una pantalla hay personas y hay niños y niñas y adolescentes como ellos. Entonces, educar en la empatía, fomentar la comunicación, sobre todo trabajar en la responsabilidad, que si ven ellos vídeos violentos, por supuesto, no los consuman, no los comparten, pero incluso se animen a denunciarlos.
En definitiva, un assetjament que ja no es pot amagar, darrere el silenci ni tampoc la indiferència. Aquí el repte és molt més profund, entendre, prevenir i actuar, perquè darrere de cada cas hi ha una història, Yolanda, que no es pot tornar a repetir.
Molt bé, gràcies, Mar. Fins demà. Igual. Que vagi bé. Molt bona tarda. I ja tenim aquí a l'Edu Badia amb tota la informació esportiva. Edu, què tal? Bona
Hola,
tarda.
Hola, Yolanda. Què tal? Bona tarda.
Doncs dia després de la desfeta al Camp Nou i el Barça continua molt molest amb l'arbitratge.
Sí, perquè un dia després de la derrota per 0-2 contra l'Atlètic de Madrid continua la indignació amb les mans de Pubill, aquesta acció infantil que ni l'àrbitre ni el VAR no van assenyalar penal quan el defensa va agafar la pilota amb les mans després de que el porter Musso la posés en joc dins de l'àrea. Així que et pregunto, Víctor Navarro, hi ha resposta oficial del Barça?
Bona tarda, Yolanda. Edu, queixa formal presentada pel Futbol Club Barcelona a la UEFA. Ho fan perquè consideren inacceptable el penal a Pubi que no es va xiular. Consideren que ni Kovacs va veure l'acció, algú que no entenen, però que tampoc entrés al VAR encara els cabreja més al Futbol Club Barcelona, perquè consideren que ja estava Musso, ja havia posat la pilota i ja estava en joc, i que Pubi fa mans i a més hauria de veure la segona targeta groga a més del penal. Així que protesta formal al presidente del Barça, Rafa Juste, ya es queixava aquest migdia.
En referencia al VAR, pues que no entiendo cómo ayer, por ejemplo, no se pitó un penalti clarísimo para mí, con todos los respetos de todo el mundo, intencionado o no intencionado, pues se ve clarísima la jugada, pero bueno.
I esportivament, doncs avui ha tornat De Jong fent part de la sessió, no jugava, no entrenava, de fet, des del 26 de febrer, així que veurem si demà pot entrenar, si ho fa, si entra a la llista de convocats pel derbi, pel seu objectiu és estar en sèrie a la tornada dels quarts de final de la Champions al Metropolitano. Pedri està bé després de ser substituït ahir al Camp Nou.
Gràcies, Víctor. Sobre els àrbitres, també ha dit la seva Arbeloa, el tècnic del Real Madrid, a la prèvia del partit que obre demà la jornada retro de la Lliga contra el Girona.
¿Crees que se les pita diferente en España que en Europa?
Bueno, creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que a veces sigue ocurriendo y no voy a cambiar de opinión.
Arbeloa, Real Madrid-Girona, demà a les 9 del vespre al Santiago Bernabéu. Per on passa l'última hora del conjunt de Michel Albert Díez?
Hola Edu, bona tarda. Doncs el Girona viatja a Madrid amb l'optimisme que dona haver guanyat el dilluns al Villarreal i veure's 8 punts per sobre del descens. Són conscients al vestidor de la dificultat del partit que afrontaran sense Benat lesionat, amb el dubte de Blind, i cal destacar que avui Fran Beltrán no ha entrenat perquè arrossega cansament. A la primera volta el Girona va empatar davant el Real Madrid a Montilivi.
Sentim el tècnic del Girona, Michel. No tenim aquest so ara mateix. Això, el Girona a l'Espanyol, protagonista de luxe. Avui a Sports Cop, el defensa Carlos Romero ha parlat abans del derbi del dissabte i ha dit això sobre el porter del Barça, Joan García.
Sí, al final creo que el primer partido, el partido de ida, lo resuelve él, ¿no? Con todas las paradas que nos hace, el partido que hizo para mí fue el mejor de ellos y creo que al final pues no hay que descubrirlo, lo hemos tenido con nosotros. por suerte lo he tenido en los entrenamientos y sé de lo que es capaz, y la verdad es que bueno, intentaremos meterle unos cuantos y vacilarle un poco si puedo.
I dos apunts més. Yolanda està jugant al Rayo Vallecano, el partit d'anada dels quarts de final de la Conference League contra l'AEK d'Atenes, al descans, en Rayo 2, AEK d'Atenes 0, i a les 9 del vespre és partit d'Europa League, també partit d'anada dels quarts de final, Friburg-Celta de Vigo.
Molt bé, gràcies, Edu. Fins demà, que vagi bé.
Que vagi bé, fins ara.
Doncs ens acostem pràcticament a les 8 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, però ja sabeu que us seguim explicant tot el que t'interessa ara a la linterna d'Àngel Expósito. Que vagi bé, fins demà, bona tarda.